Bon dia, som el Fem Salut, una setmana més, un Fem Salut que avui omplirem amb dues entrevistes que creiem que són de força interès, dues entrevistes que ens portaran per, en primer lloc, una a la Núria Guillén. Amb ella, si recordeu, fa un parell de programes vam parlar-hi. Ella és nutricionista, treballa a l'Hospital Sant Joan de Reus i també és professora de la Universitat Rovira i Virgili. Amb ella parlaré una mica de quins són els consells dietètics que ha de tenir en compte la persona que pateix insuficiència renal. El segon tema que tractarem avui serà l'alletament matern. I per fer-ho tenim a una persona potser la més indicada. Tenim a una llevadora, es tracta de la Maria José Benages, llevadora de l'àrea bàsica de Falset, i amb ella parlarem sobre l'alletament matern. Esperem, doncs, que aquests dos temes que us compliran el nostre espai d'avui siguin del vostre interès. Ara, doncs, us deixem amb el primer tema d'avui, que és la insuficiència renal. Abans de l'entrevista amb la Núria, crec que podríem, per situar el tema, podríem explicar quatre nocions sobre el que és la insuficiència renal. La insuficiència renal és una alteració de la funció del ronyó que fa que aquest sigui incapaç d'excretar correctament les substàncies tòxiques que es generen en l'organisme. La insuficiència renal pot aparèixer de forma aguda, és a dir, de cop i volta, o ser crònica. En aquest cas, la instauració és més lenta i progressiva i es pot acabar precisant la diàlisi i si és el cas, un trasplantament de ronyó. Les causes de tot plegat poden ser múltiples, però també hi ha algunes malalties en les que el seu mal control pot ajudar a que aparegui la insuficiència renal crònica, ens referim, per exemple, a la hipertensió arterial o a la diabetis mellitus. La detecció sol fer amb una analítica de sang i els símptomes inicials solen ser lleus, però si van evolucionant, apareixen alteracions com ara l'augment de la tensió arterial o bé alteracions en el funcionament del cor. En el procés d'evolució de la malaltia, la persona es sol sentir més pesada, amb cansament i disminució de l'agilitat mental. Es pot arribar a tenir convulsions i també pot afectar el nostre organisme, tot donant lloc a pèrdua de gana o nàusees. També hi pot haver canvis en el color de la pell i un altre símptoma habitual és la picor generalitzada en tot el cos. El tractament que solen prendre les persones que pateixen aquesta afecció són els diurètics o altres antihipertensius. També poden arribar a precisar medicació que ajudi a corregir la deficiència en algunes vitamines o el ferro. I en alguns casos es fan necessàries les transfusions. A banda del tractament mitjançant els fàrmacs, tot plegat s'ha d'acompanyar d'unes mesures dietètiques que cal posar en pràctica quan l'anàlisi de sang mostra que la persona té una insuficiència renal crònica ja instaurada. És d'aquesta temàtica, precisament, que parlarem amb la Núria Guillén, qui ens explicarà tots els consells a nivell alimentari que cal que tinguin en compte aquestes persones. Tot plegat no podrà aturar l'avenç de la malaltia, però sí pot endarrerir el fet que la persona acabi recorrent a la diàlisi. Tot seguit, doncs, anem a escoltar l'entrevista que hem tingut amb la Núria. Tenim una vegada més als nostres micròfons, al darrere del telèfon concretament, a la Núria Guillén, que ja vam portar fa un parell de mesos, si recordeu, vam parlar de l'obesitat, i avui l'han portat per parlar també de qüestions dietètiques, que és en el que té més coneixements la Núria, i concretament volem parlar de la dieta que té que fer o que a la qual té que tenir la persona que pateix una afecció, concretament la insuficiència renal, és a dir, una afecció dels ronyons. En concret, doncs, parlarem de les coses que ha de tenir en compte en quant a l'alimentació la persona que pateix aquesta malaltia. Bon dia, Núria.
Bon dia.
Per començar, ens agradaria una mica que ens expliquessis, evidentment, la insuficiència renal n'hi ha de dues maneres, ja ho hem dit abans, hi ha l'aguda i la crònica, però bé, en aquest cas, què ha de tenir en compte, bàsicament, la persona que pateix aquest tipus d'afecció en quant a qüestions d'alimentació?
Bueno, una cosa molt important, Armand, és explicar, no?, que si una persona té insuficiència renal crònica, pues suposo que ja deu fer uns controls molt específics en el metge, que és qui li valore fins quin punt no entra en una diàlisi, no? Llavors, el que sí que s'ha de tindre clar és que si fem molt bé la dieta, podem evitar també començar abans una diàlisi en el cas de que caigui de ser, no? I el tret característic de la dieta són les proteïnes, no? En una dieta en una insuficiència renal crònica s'ha de tenir molt clar que el contingut proteic ha de ser baix, bastant baix, no? Sempre tenim uns gramatges que utilitzem nosaltres a l'hora de fer la dieta, que es diu que una persona que té ja aquest problema ha de prendre entre 0,6 i 0,8 grams per quilo de pes que té la persona i dia. ¿Vale?
En aquest cas estem parlant de proteïnes, tant proteïnes de nivell animal, és a dir, que portin els animals, com també la proteïna d'origen vegetal.
Molt bé, tens raó. Sí que és veritat que com que ja que tenim poca proteïna, el que sí que recomano és que sigui d'origen animal, no? Que sigui bona, perquè la d'origen animal és de qualitat més bona que la d'origen vegetal. ¿Vale?
Sovint porta també també més vitamina B, que no sé si té importància o no en aquest sentit.
Sí, tampoc és que... Saps què passa? Que habitualment què ens passen els dos pacients? Pues que al fer una dieta molt baixa en proteïnes, pues baixem molt les calories, les vitamines i molts altres factors que de vegades fan que el malalt se desnutrixi, no? I sempre estem en una estira i arronsa, no? Perquè realment, si ho comparem en una dieta normal que ha de portar un gram per quilo de pes i dia, pues baixem bastant les dosis i queden dosis del que és la pròpia proteïna, que és la carn, el peix, els ous, els làctics, molt, molt, molt escuets, no? I de vegades hem de suplementar en oli, en altres coses, perquè el pacient no mos perdo molt, molt pes,
Sí, perquè evidentment estem parlant, si no veig, no recordo malament, doncs no compto malament, d'uns 30, per exemple, és una persona de 60 quilos, que és un pes corrent, doncs estaria al voltant de 30 grams de proteïna. Evidentment, proteïna pura, s'entén,
sí,
no?
Proteïna
perquè,
pura,
clar, quan estem parlant d'un tall de carn no són només 30 grams, perquè també hi ha altres substàncies, i no només és proteïna, no? Per tant, no és que sigui només un tall de 30 grams, que seria una misèria, sinó que ja és algo més, però evidentment és...
Clar, perquè
representa
la carn en si no porta... 30 grams de carn no són 30 grams de proteïna, està clar, el que has dit tu, no? Sinó que potser no t'ho sé dir molt bé, però potser compta que puguen ser 100 grams de carn igual representen ja 10 grams de proteïna,
I això representa un tallet de llom. Un tallet de llom, poc més.
Però després hi ha els làctics, la llet, els iogurts i els formatges, que també són molt rics en proteïna.
I els ous.
Després hi ha els cereals, també, que també hem de comptar que en porten poc, però en porten la pasta, l'arròs, les llegums, que també són molt riques en proteïna. ¿Vale?
És a dir, en principi, a la insuficiència renal s'ha de tindre, bàsicament, el tema de la proteïna s'ha de controlar.
Les proteïnes i també hi ha altres minerals.
Sí,
és
el que anava a dir, el potassi,
el fòsfor... i el sodi, no? Són altres minerals, que també s'han de tenir en compte. Aquest, sobretot, de vegades, no, segons quins metges i tal, no és que ho canviïn molt, però sí que, clar, el rinyó és qui filtra tot això i de vegades, pues, clar, si no funciona bé, també recomanen un mínim d'aquests nutrients,
En quant al potassi, per exemple, s'aconsella augmentar el consum, si no ho tinc mal entès?
Sí, quan estàs en insuficiència renal crònica, quan estàs ja en diàlisi, és tot el contrari, S'ha de disminuir, I el sodi és tot el contrari, també s'ha de disminuir, el sodi sempre.
El sodi sempre, perquè, a més, hi ha el tema de la hipertensió entremig.
Sí,
és a dir, en principi, quan encara la insuficiència renal no ha passat a diàlisi, aleshores...
No és que s'augmenta, no es diu ni augmenta ni disminuir, ¿vale? El potassi no és que digui que s'augmenta més.
S'ha de mantenir.
Sí, molt bé. I quan ja hi ha diàlisi, s'ha de restringir al màxim, ¿vale? Perquè ja és molt fàcil fer pujades de potassi i sobretot també fòsfor, que estan molt relacionats, ¿vale?
I també un fet que no sé si té que també s'estaria situat abans de la diàlisi seria el tema del consum de líquids, també.
De líquids, molt bé, és el que ens faltava. Vull dir, el consum de líquids durant la diàlisi, també, durant la diàlisi i prediàlisi, de vegades diuen que prediàlisi en recomanen prendre perquè així no es deixa de perdre la poca funció que té el rinyó, ¿vale? Fins ara es deia restringir, però no del tot, perquè així també el ronyó acaba de funcionar ara. Quan ja hi ha una diàlisi pel mig, la restricció hídrica és molt, molt, molt important.
De quin nivell estem parlant?
Imagina't, igual podem prendre mig litro d'aigua en 2 o 3 dies.
Però això és poquíssim, perquè...
D'una toma a l'altra toma, d'una toma o una... No sé,
d'una sessió de diàlisi a una altra sessió de diàlisi.
Molt bé, d'una sessió a l'altra sessió, vale? Tenint en compte que, clar, els aliments ja porten líquid, llavors és molt, molt estricte. Segur que si ens escolta alguna persona que ho té, segur que cada vegada que arriba, quan els fan diàlisi, és quan aprofiten per beure aigua, per fer-ho tot, al moment que els estan fent la diàlisi. I després, com a molt, pues això, mig litre en aquests 2-3 dies, que habitualment solen ser sessions de cada 2-3 dies, en funció de cada malalt.
És que estem parlant, evidentment, ara pensem en la calor que està fent en aquest moment i que consumim aigua, pues, o líquids en general, molt més que no pas en altres èpoques de l'any. I, evidentment, pues, és una cosa que et fa pensar que realment pues, consumir mig litre de líquids en 2 dies, aproximadament en 2 dies, que és entre sessió i sessió, tot i que hi ha alguna vegada en la setmana que potser en passen fins a 3, doncs, evidentment, és molt poc el consum
poc
de líquid que es fa, però evidentment pues, bueno, té que veure amb el treball del ronyó i per tant s'ha de cuidar, que com has dit, segurament no evitarà pues, que s'acabi pues, arribant a la diàlisi, fins i tot que no sap que quan, un cop dialitzat pues, no, això, evidentment pot arribar el que és el trasplantament de ronyó i aleshores pues, quan se produeix això evidentment l'alimentació llavors ja passaria a ser normal.
Quan hi ha el transplant, sí. Home, hi ha un període d'adaptació de la dieta, però és la dieta, una dieta que es diu per controlar sobretot de cara a no agafar infeccions, pues igual que quan hi ha el transplant que et donen grans quantitats d'immunosupressors i tot això, pues es fa una dieta una mica controlada, però que és una dieta diferent. Un altre dia podem parlar de la dieta que es fa quan hi ha transplants, no? Uh-huh. De tot tipus, no? Però després sí que s'acaba fent una dieta totalment normal, al cap d'uns dies. El que sí que volia dir, Armand, que hi ha una cosa important del potassi que no hem dit, que és la forma, els aliments que contenen potassi, no?
El clàssic és el plàtan, no? Se sent sempre dir,
sí,
però tinc entès que n'hi ha molts d'altres, que fins i tot me porten molt més que fins i tot el plàtan, perquè m'estava mirant l'altre dia el llistat i veia que n'hi havia d'altres que portaven molta més quantitat, fins i tot li doblaven la quantitat tant.
Sí, i el raïm i el coco també, que porten molt l'aguacate, per exemple. En general hem de pensar que totes les fruites i totes les verdures porten molt potassi, ¿vale? Però tenim una manera d'intentar reduir el potassi abans de poder-les prendre. Estem parlant pels pacients que estan fent diàlisi, ja? Que és utilitzar tècniques culinàries de bullir, per exemple, la verdura 2 vegades, no? És a dir, bullim primer, fiquem aigua, bullim la verdura, canviem aquesta aigua a meitat bullició i li tornem a posar aigua i la tornem a canviar. D'aquesta manera, reduïm molt la quantitat de potassi dels aliments. ¿Vale? I després tenir clar, per exemple, els de diàlisi, la majoria tenen prohibit el plàtan, o com a molts el mengen quan estan fent també la diàlisi. I també és molt important trossejar molt els aliments. Com més trossejats estan, molt millor, perquè més contacte estan en l'aigua i d'aquesta manera perden encara més potassi.
Evidentment, per exemple, nosaltres sempre recomanem perquè tingui més gust l'aliment, és el famós bullició al vapor perquè conserva més els gustos, però això seria una mica el contrari. No?
El contrari,
el que hem de fer és bullir-ho en excés perquè perdi els minerals que solen portar els aliments.
Inclús tindre'ls en remull les 24 hores abans, abans de bullir-los, inclús. O la fruita en remull 24 hores abans, pelada, sí.
És a dir, parlant de tot això, te n'adones de la complexitat que té té preparar una dieta per a una persona que pateixi aquesta patologia, perquè clar, per sort, doncs molts dels que ens estan escoltant possiblement no ho hagin sentit o no estiguin en contacte amb gent que tingui aquesta patologia, però evidentment... Doncs,
jo considero que és una de les dietes més difícils que hi ha.
Realment deu ser molt difícil de poder aconseguir i de poder que la persona, pues, la persona no només la que ho consumeix, sinó la que està al costat, pues, déu-n'hi-do la feina que hi ha. Sí. Una altra cosa que he estat mirant és que també s'hauria d'afavorir o s'haurien de donar un seguit de vitamines, pues, diguéssim, sobre... O sigui, afegir a la dieta ja habitual, elegir vitamina B, vitamina C, pues perquè
això
potser...
Sí, per el que diem abans, Sí.
Sí, en la fase de diàlisi seria jo, això ja.
Sí, a la fase de diàlisi quasi bé tots porten suplements de calci, no? Perquè en el procés de diàlisi, a banda de treure proteïnes, se trauen molts altres nutrients, no? Sobretot vitamines i minerals. I això es va controlant bàsicament amb les analítiques que els hi fan constantment, no? I en funció de com estan, pues els hi posin més suplements de calci o menys, no? I juguen una mica amb tot això. I abans de la diàlisi, és el que et deia abans, de vegades tenim pacients que van en suplements nutricionals perquè per culpa de deixar de prendre proteïnes també deixen de prendre sobretot vitamines liposolubles i el que deies, no? Vitamines del grup B i necessiten el complex perquè si no, no arriben a tindre la quantitat necessària.
Bé, Núria, hem arribat al final del temps. Més o menys hem parat una mica, segurament es podria parlar molt més
Sí,
abastament del tema, però bé, hem donat una mica de pinzellada al que és la dieta que han de seguir les persones que pateixen, malauradament, la insuficiència renal. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i fins
molt
una altra.
Bé. Gràcies a vosaltres.
Bon dia. Com hem dit en la presentació, avui ens trobem novament, ja van unes quantes vegades, amb la Maria José Benages. Ella és llevadora a la nostra àrea bàsica. I amb ella avui hem decidit de parlar d'un tema que ella aborda freqüentment a la seva consulta, que és el tema de la lactància materna. Evidentment, com que tracta embarassades a banda d'altres dones en altres situacions, pues un dels temes que segurament toca més habitualment és el tema de la lactància materna. Bon dia, Maria José.
Hola, bon dia, Armand.
Bé, per començar, parlem una mica del que és el procés de la lactància materna, i el procés s'inicia no quan el nen comença a mamar, diguéssim, tot just nascut, sinó que ja comença en l'embaràs, evidentment.
Sí, comença les classes d'educació maternal, ja és una de les xerrades que toquem dins de l'educació maternal, i aquí pues, s'explica, no, en què consisteix la lactància materna, i ja pues, normalment les gestants ja tenen una mica la idea de si donaran lactància materna o ja de gestant, pues, que potser diu no, vull donar un altre tipus, no?
I en aquest sentit també el cos, l'organisme, quan durant el procés de l'embaràs, el procés fisiològic del que és l'embaràs, pues, va preparant, diguéssim, els pits de les dones per tal de que pugui alletar el seu fill quan es doni el cas.
Sí, l'embaràs, dins de les modificacions que hi ha fisiològiques de l'organisme, no? Una d'elles és la modificació de la mama. I com tu ben bé has dit, pues, l'anatomia de la mama pues, augmenta, no? Hi ha una modificació perquè ja la prepara per a la lactància.
Pues a veure, en principi això és una cosa natural, en principi, i com tu has dit, pues, la dona pues, pren la decisió ja abans de tenir el nadó, de si donarà pues, pit o no donarà pit. Això suposo que també té a veure pues, amb les creences de cada persona, té a veure pues, amb si ha tingut anteriors experiències que han resultat positives o no, però en general, tu en el teu dia a dia, què creus? Que hi ha més dones que donen lactància amb lactància natural o donen lactància artificial, lactància mixta? Com ho veus, això, més o menys?
No, la majoria de les... Ara, avui dia, l'època ara que estem, que podem parlar en l'actualitat, torna a haver un boom de la lactància materna, i que les dones tornen a donar que és l'alletament matern. És potser perquè s'ha fet molta promoció ja per part de les llevadores dins de la primària, en l'educació maternal, i també l'hora que quan ja tinc un nadó, a l'hospital també favoreixen a que la dona pues, pugui donar el pit. Evidentment que l'alletament matern no és una cosa que sigui fàcil, no? Perquè és una pràctica que s'agafa quan ja n'has colonat. Si és el primer fill, en el cas que és un segon fill, la dona pues, ja té una pràctica, no? Ja té unes actituds, ja sap més o menys el que és donar pit. I en el cas quan és un primer fill, doncs aquests coneixements no es tenen perquè no s'ha passat. I és quan, evidentment, necessiten més ajuda.
I, per exemple, una de les coses que em ve al cap és que moltes dones deuen preguntar, per exemple, si tenen poc pit, per exemple, si podran ser capaces de donar lactància natural. I en aquest cas, doncs està clar que no té res a veure la mesura del pit en quant a que una dona pugui donar la lactància al seu nadó. O sigui, que pot tenir llet igualment una persona que tingui molt pit que en tingui poc, perquè això depèn...
Sí, això, Armand, evidentment passa, no? Perquè hi ha dones que em diuen que jo tinc poc pit i no sé si tindré llet. I altra dona, pues, que se diu, oi, és que mira, ella té molt de pit i en ella, ui, segur que en sobrarà llet. I clar, el tamany de la mama no té res que veure en el que és la producció de la llet. Són coses diferents, entens? Una dona pot tindre poc pit i tindre una bona estimulació i tindre la llet. Vull dir que no tindre cap problema en lactar.
Si et sembla, parlem una mica del procés que es dona pues, un cop neix el nadó. Pues, com tu has dit, actualment ja hi ha molta tendència, sobretot si la mare ja ha dit des de abans de tenir el nadó que la intenció seva és poder amamantar el fill ella mateixa. en breu, amb el més, amb la major brevetat possible, s'intenta que el nen comenci a estimular els mugrons per tal de que comenci la pujada de la llet. I si pot ser, si no ho tinc mal entès, dins de la primera hora després d'haver tingut el nadó.
Sí. La fisiologia del que és la secreció làctia passa per tres fases, podríem dir, no? La primera seria el creixement i el desenvolupament de la mama, que és el canvi, els canvis que es produeixen durant l'embaràs d'este pit, d'esta mama. Després ja, quan ja naix el crio, tindríem el que s'anomena la lactogènesi, que és l'inici de la secreció de la llet, no? I això es diu, doncs, bueno, la prolactina.
I diuen que tarda unes 24, entre 48 i 72 hores la pujada de la llet. Suposo que deu ser una mitjana, dependrà de la dona.
Sí, depèn de la dona i depèn de l'estimulació.
I també diuen que depèn, i depèn també de si és, ha sigut un part natural o una cesària, per exemple.
És que si és un part natural, la dona en aquella mateixa hora que naix, vale, se pot ficar al pit perquè no ho impedeix cap tipus de postura. Vull dir, entens? Està la dona bé, o pràcticament bé, i no té inconvenient de ficar-se-la al pit. Vull dir, és autòctona per a poder-se ficar. En canvi, quan és una cesària que puja la dona de quiròfan, no, depèn del tipus d'anestèsia que s'hagi utilitzat en aquell moment, doncs la dona no té tanta autonomia. Vale? Necessita més ajuda per ficar-se al pit. I després doncs, podríem dir que potser és més perquè l'estimulació en les cases de cesària potser se pot retardar més que no quan és un part normal.
I aleshores, doncs, evidentment, doncs, quan...
Com més pront hi haurà una estimulació, vale? Més precoç és la pujada, bueno, la pujada de la llet. Que no obstant, la primera hora que se'l fica ja si s'exprimeix, ja li surt el que s'anomena el calostre, les primeres quantitats.
Estaves comentant abans les fases de la pujada de la llet.
De la secreció, sí. I l'última és el que ja s'anomena la lactopoiesis, vale? Aquesta ja sí que és el manteniment i transport de la secreció làctea. Vale, els tres noms. Després, pues, el que sí que és cert és que com més pront s'inicia l'estimulació, més èxit ja en la lactància materna, que inconvenients, podríem dir-ho així, sí que n'hi ha, no? Perquè el pit no està estipulat en una franja horària, tipus en la lactància artificial, sempre es diu que el pit se té que donar a demanda. Després, com la fase, la llet de la dona passa per tres tipus de llet, vale? Tenim tres tipus de composició de la llet materna, doncs clar, no és una llet que s'assi des del primer moment.
Aquí tindríem al principi el calostro és més com una aigua, no? Per entendre-nos, sí, amb sucre, aigua en sucre, no?
És una llet que se segrega els primers dies, té un color groc, vale? I això és degut a este color groc dels betacarons que té, és rica en hemoglobulines, en la A, en la G i en la M, i clar, és menys grassa que la llet definitiva, perquè no té grassa. I té, pues, bueno, té un factor bueno, que és de creixement d'epiteli, és rica en colesterol per al nivell pel cervell, té altres coses, altres components que no els té la llet definitiva.
I també, bueno, acabat, potser no és la primera llet, però una altra cosa important que aporta la lactància, i encara podem comentar tots els grans avantatges que té, però una d'elles és que aporta defenses des de la mare cap al nadó, directament, cosa que això no fan les llets artificials.
No, esclar, això són les hemoglobines, les vacunes, podríem dir, saps? Són aquests tipus, sí, no porta l'altra llet. Vale? Després, totes aquestes defenses, doncs, també perquè van forrant també, les solubilitats que té el calostre, estan forrant tot el tub digestiu i previndre doncs, possibles reaccions al·lèrgiques de tipus alimentari. Després passem al que és la llet de transició, que aquesta llet dura del 5è al 15è dia, i aquí sí que ja té una major quantitat del que són els nutrients, no? D'àcids grassos, de proteïnes, vale? I ja al final, a partir del 15è dia, és la llet definitiva, que està la característica més important és que és més abundant, té molta quantitat d'aigua. De vegades, quan és l'època d'estiu, fa, si dona el pit, li tinc que donar aigua, no li he de donar aigua al nen. I, evidentment, en principi, com és molt rica ja en aigua, no faria falta pues, donar el pit tranquil·lament, perquè ja té este component. Vale? El que seria l'aigua, i a part pues, té les grasses i proteïnes. El que ja sé que ja no té, pues, ja seria la part tan franca, com han dit, del calostre, de lo que són les immunoglobulines, les defenses, que tu ben bé has dit abans.
Evidentment, ja han comentat una mica abans que hi ha molts beneficis per part pel fet de donar la lactància materna, pues, la proximitat de la mare nadó, el fet de les defenses que s'aporten, el fet de que també és una manera d'estalviar diners, ara que estem en època de crisi, també, perquè evidentment no és el mateix comprar la llet a la farmàcia que pugui la donar la mare, però també té algunes coses que potser no són tan positives. Per exemple, hi ha les cribelles del començament, quan el nen encara no s'ha adaptat al mugró, per exemple, no?
Sí, és que això de les cribelles sol ser per una mala posició, per una mala postura del nadó al pit. Després és el que te diria, que sempre depèn de l'experiència que té prèvia la dona que decideix donar pit. Si té experiència, la posició de la postura ja ho té, ja té aquests coneixements, i la dona que és principiant no els té. Després, clar, se li té que ensenyar la postura correcta per evitar aquestes possibles complicacions, com serien les cribelles.
També, llavors, el que s'aconsella és, com a mínim, mantenir la lactància materna al voltant, fins als 6 mesos del nadó, aproximadament. Després ja es van introduint altres aliments. Però bé, si es pot mantenir pues, el major temps possible, encara que sigui amb una o dues tomes al dia, pues, és l'ideal, no?
Sí, l'ideal és que se li doni pues, tot el temps més llarg possible, però moltes dones a la consulta s'ho acaben deixant pues, per la incorporació de nou a la vida laboral, que sí que realment no acaba sent compatible amb el de la lactància. Però no és una vegada a la consulta, com entendeu, és que ja m'incorporo a treballar i clar, la meva jornada no me permet anar-me a fer l'extracció de la llet.
Doncs, però bueno, jo tinc una germana que va estar que la nena tenia 4 anys. És a dir, el fet d'aprofitar pues, només una toma, per exemple, a la nit o al dematí, pues, bueno, si és possible, sempre que sigui possible...
Sí, clar, sempre dependrà pues, del treball de la dona, del torn que faci, perquè, clar, no... I de la càrrega que tingui de treball. De treballs, pues, ja sabem que n'hi ha de moltes categories, i a vegades, pues, segons quina categoria, potser no li permet la dona en aquell moment pues, mantenir la lactància.
Bé, Maria José, el temps se'ns està acabant. Hem parlat una mica a grans trets de lactància materna. Sempre pot parlar molt més, però el temps que tenim és el que tenim. Moltes gràcies novament per haver estat amb aquí els micròfons de Ràdio Falset i fins una altra.
Gràcies a vosaltres per la invitació, Armand. Vinga, a la vostra disposició.
Bé, i amb aquesta xerrada que hem tingut amb la Maria José Benaiges, acabem el nostre espai d'avui del Fem Salut dins de la finestra. Un espai en què, com sempre, hem intentat apropar-vos una mica al món de la salut, donant-nos tot un seguit de consells que creiem són interessants. Res més, us recordem que seguiu tenint dos telèfons en els quals ens podeu apropar a nosaltres fent-nos els suggeriments per tal de parlar en els propers programes. Igualment teniu una adreça electrònica a la que us podeu posar en contacte per mirar de fer-nos alguna suggerència. I dit això, només queda acomiadar-nos i deixar-vos en la companyia del Joan i el Jaume, que us portaran a fer un vol per la muntanya segurament. Bé, doncs, fins una altra.